Cròniques amb misteris.
Avui presentem la primera d'aquestes cròniques. Es titula aquesta història Les veus de la guerra. Ens anem a centrar en la batalla de l'Ebre. Ja ho sabeu, 1936-1939, la gran batalla dels nacionals, podríem dir, dels fascistes, de Franco, contra el govern legal, la República. Allà, a Terra Alta, Ribera d'Ebre, inclús Baix Ebre, va ser des de tota aquesta part de l'Ebre, va hi haver la gran batalla. Durant 115 dies, o sigui, 3 mesos i mig, des del 21 d'abril al 3 de setembre de 1938, van estar matant-se. Allà, a Corbera d'Ebre, per exemple, que hi ha un museu, i que aconsellem anar a veure, un museu de la guerra, es va produir tota aquella zona en enfrontament. Van estar barallant-se o batallant-se 200.000 hores. Va ser terrible, terrible, terrible. Perdó, 200.000 homes, vull dir, no hores. 200.000 homes, Mireu el que us dic, I dels quals van morir 130.000. De 200.000 van morir 130.000 persones. Bé, nosaltres ara us presentem una crònica amb psicofonies i tot, feta in situ, per la reportera, aventurera i d'investigació, Teresa Porqueras, i en la col·laboració tècnica dels equips de Teva Films. Presteu atenció, dura quasi un quart d'hora, és impressionant. Les veus de la guerra.
Les emblemàtiques ruïnes del poble fantasma de Corbera d'Ebre són el millor testimoni de la barbària humana produïda durant la Guerra Civil Espanyola. Aquest poble, juntament amb totes les terres que toquen el riu Ebre, des de Mequinensa a Tortosa, són l'escenari bèl·lic de la batalla més gran i més llarga que s'ha viscut mai a Espanya. La Batalla de l'Ebre.
La Batalla de l'Ebre és la batalla més important de la Guerra Civil Espanyola, la més gran, on s'hi empenyen més mitjans. De fet, és la batalla més important de tota la història d'Espanya, de la península ibèrica. Mai hi ha hagut una batalla tan gran com aquesta, amb tants centenars de mils d'homes, tan llarga, tan sagnant, tan animal com aquesta. I, a més, Corbera d'Ebre, concretament, és un dels punts focals, és un pivot el que va girant la Batalla de l'Ebre. Però clar, Corbera és que està al mig de les serres, està al mig de totes les bandes, i més rep de totes bandes, clar, rep d'uns i dels altres.
Corbera d'Ebre i les terres del seu voltant van viure la mort de milers de persones. En un costat hi havia els revoltats, els anomenats nacionals, que lluitaven contra el govern legalment establert, i a l'altre costat hi havia els fidels a la República.
Tampoc no se sap exactament quants morts hi ha aquí. Aquí es calcula que, no sé, podria haver-hi 100.000 baixes. Baixes inclou morts, ferits, desapareguts, presoners, això. Segurament la República té uns 40.000 morts i els nacionals uns 30.000. O sigui que no és, tampoc, en cap cas és un passeig militar dels nacionals. Aquí perden moltíssims homes i, a més, sense necessitat. És una batalla absurda, la Batalla de l'Ebre.
A la tarda del dia 25, com que aquí estaven els comandaments republicans, a migdia arribaven aquí a les 8 davant de Gandesa, ja van començar a bombardejar. I va ser diàriament, fins al 3 i 4 de setembre, la Legió Còndor va estar bombardejant. Aquí de fora hi ha una espècie de flama permanent, que diem, perquè pel voltant els pobles diuen que sempre està fumejant Corbera.
El paisatge durant i després de la batalla va ser desolador.
Hi havia zones apartades on durant 3 o 4 mesos no se'l pogué passar de la peste que feia allò, de la peste cadàver que feia allò.
Quan era petit, quan se moria un altre, vaig dur 3 nits i no podia dormir. I vaig arribar un moment de que veure un mort era igual que veure una pedra. N'hi havia tants.
En ple mes de juliol i d'agost, a 35-40 graus, sense aigua, mils de cadàvers per aquí podrint-se al sol, això era espantós. espantós. La gent que havia cavalls i gent que havia pàndols, els donaven unes bossetes amb naftalina, amb oles de naftalina, per sensibilitzar els nervis olfatius.
I amb tant de sofriment, ens preguntem si, en un lloc com aquest, és possible que es pugui produir manifestació de fenòmens paranormals.
O sigui, aquí ha de ser fàcil fer una psicofonia. Si existeix aquest fenomen. I perquè, clar, aquí va morir moltíssima gent. A més, moltíssima gent de forma dramàtica. No van tindre temps de dir adéu.
Yo estoy convencido de que este pueblo está marcado, yo no sé si llamarte por la desgracia, pero sí por un cúmulo de situaciones y de sucesos, sobre todo trágicos. Y si hacemos caso de la teoría de las reencarnaciones, por descontado estaríamos en un lugar marcado por el misterio, idóneo para que se den todos estos esta fenomenología paranormal, ¿no? La teoría de las reencarnaciones y las infestaciones lo que nos viene es a dar esa posibilidad de que de alguna manera nuestras emociones, los sucesos que se han vivido con una especial emotividad, de alguna manera quedan registrados en algún lugar de espacio-tiempo, en alguna dimensión que nosotros pues no podemos captar con nuestros sentidos comunes, pero no por ello deja de ser irreal o de no existir, ¿no?
Ho volem experimentar per nosaltres mateixos i ens proposem fer, in situ, una experimentació psicofònica. Preparem el nostre equip i ens disposem a gravar per veure si és possible enregistrar alguna veu intel·ligent d'índole paranormal. El lloc elegit per portar a terme l'experimentació són les antigues trinxeres on estava situat l'alt comandament de les tropes republicanes, recentment obertes. Ens situem on es creu que s'ubicava el centre de comunicacions militars. Fran Recio, expert en psicofonies, ens ajudarà a portar a terme l'experimentació. I per fer-ho, comptem amb una gravadora de bobina oberta, dues gravadores digitals i dues càmeres de vídeo que enregistraran tot el que pugui succeir. A la meitat de l'experimentació, el nostre col·laborador es troba malament i, de sobte, la nostra reportera se sent envaïda per una estranya esgarrifança. Diuen que quan et trobes amb el desconegut poden produir-se estranyes situacions.
¿Te encuentras bien?
Sí, tú sabes. La chaco que me haya sentado mal la comida, pero me extraño. No, he salido ahí mejor, ¿eh?
Las psicofonías no triguen a aparèixer.
Aquí pasa algo. ¿Estás lejos?
En un moment determinat, demanem que, si hi ha alguna entitat, es manifesti. Per sorpresa nostra, es manifesta una veu que pronuncia el nom de la reportera.
Tira una piedra.
Sembla que hem contactat amb alguna cosa o alguna entitat desconeguda, però la psicofonia que més ens impressiona no és cap veu, sinó una sonoritat molt especial que ens recorda un missatge en codi morse. Després de contactar amb diversos coneixedors del codi morse, així ens ho confirmen. És un missatge fet en morse i amb l'enregistrament d'aquest petit fragment, els consultats poden esbrinar-ne el significat. Potser diu en castellà la paraula ahir, o potser és un missatge incomplet que sembla una crida d'auxili, un SOS. Tenim més enregistraments. Però, com que volem ser rigorosos, els descartem perquè són inintel·ligibles o bé perquè tenen una possible explicació racional. Ens fa la sensació que hi ha alguna entitat que respon a les nostres preguntes.
¿Y dónde estáis enterrados?
Quan els membres de l'equip ho comenten entre ells, de sobte, una veu s'acopla a la conversa.
Como de mal rollo.
A A continuació, les càmeres capten l'aparició d'un petit orbe o una petita esfera de llum que apareix lliscant per les cames de la nostra reportera. És increïble, però tot apunta que ens hem connectat amb una altra possible realitat. Però la millor aportació psicofònica, i la més clara, per sorpresa nostra, no es produeix en aquest lloc. Quan muntàvem aquest reportatge, va aparèixer una veu claríssima, una psicofonia catalogada com a classe A, que es va incloure inesperadament a la gravació mentre fèiem una entrevista a l'església.
En alguna dimensió, podríamos decir, entre comillas, que nosotros con nuestros sentidos comunes pues no somos capaces o no podemos atraer, no podemos captar.
Ens considerem uns privilegiats. El poble vell de Corbera d'Ebre ens ha permès accedir a alguns dels seus secrets d'altres dimensions. I mentre reflexionem amb tot el que hem viscut, ens ve a la memòria la frase d'un testimoni supervivent del conflicte que ara té sentit per nosaltres.
Això no es pot moure. Jo només sempre he demanat el mateix. Només voldria una cosa, que no em veigués ningú cap més.